De dijous 24 de juliol de 2025 us parla Martí González i això és l'Info Migdia.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I comencem parlant-vos en aquest informatiu de l'actriu santcugatenca Emma Vilarasau, que serà la pregonera de les festes de la Mercè d'enguany. L'anunci s'ha fet aquest dijous en una roda de premsa on l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també ha fet públic el disseny del cartell de la festa major de la capital catalana, que és obra del director Lluís Danés, amb una escenografia que prendrà forma física i que es podrà veure a la plaça de Sant Jaume. L'actriu ha mostrat emoció i respecte pel repte i ha explicat que el pregó girarà entorn del seu vincle amb la ciutat, en aquest cas amb Barcelona. El reconeixement a Vilarasau arriba poc després que Sant Cugat hagi batejat el Teatre Auditori amb el nom de l'actriu. De fet, el 2025 l'actriu ha guanyat un Gaudí a millor actriu protagonista femenina per la pel·lícula Casa en Flames. Ha estat el primer guardó que la Sant Cugatenca rebre per part de l'Acadèmia de Cinema Català. La mateixa actuació l'he valgut a Vilarasau el Premi Feroz, que lliura l'Associació d'Informadors Cinematogràfics d'Espanya, i la nominació també com a millor actriu protagonista als Goya, que finalment es van dur Carolina Juste pel seu paper a La Infiltrada. Com a projectes de futur, recordem que Vilarasau es troba rodant ara mateix la pel·lícula Viatge al País dels Blancs, basada en el llibre homònim que explica el periple que Usman Umar va viure per arribar a l'estat espanyol des de la seva Ghana natal. L'actriu es posarà a la pell de la Montse, una valldoreixenca que es va convertir en la mare adoptiva d'Usman Umar, aquest santcugatenc també valldoreixenc d'adopció. La cinta és el primer llargmetratge de ficció del director Dani Sancho amb el guió de Guillem Clua. I en política municipal, els tinents d'alcaldia Bernat Picornell, Cristina Paraire, Carles Burgaroles i Jordi Puigneró assumiran les funcions d'alcalde i alcaldessa accidental aquest agost, mentre Josep Maria Vallès gaudeix de les vacances d'estiu. En concret, del 4 al 31 d'agost, amb dos inclosos, els quatre tinents d'alcaldia s'encarregaran d'exercir aquestes tasques d'alcaldia. Del 4 al 10 d'agost serà el torn de Bernat Picornell, de l'11 al 17 de Cristina Paraire, del 18 al 24 de Carles Burgaroles i del 25 al 31 d'agost tancarà aquestes alcaldies accidentals Jordi Puigneró. Vallès, Josep Maria Vallès, l'alcalde, reprendrà la seva activitat al capdavant de l'Ajuntament el dilluns 1 de setembre.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Més coses. Sant Cugat compta amb doble representació als prestigiosos Premi Educa Banca Millor Docent d'Espanya 2025. Les docents Mireia Portero Ailagas i Cristina Naki Chicota han estat nominades a aquests guardons, coneguts popularment com els Goya de l'Educació, que reconeixen cada any els professionals més destacats del sector per la seva implicació, innovació i impacte pedagògic en l'alumnat. La gala de lliurament dels guardons serà el 8 de novembre a Santiago de Compostela, Galícia, en el Congrés Mundial Educa 2025. Portero, tutora i formadora de l'empresa Sant Cugatenca Innovació i Desarrollo Docente, ha estat nominada en la categoria d'educació no formal, mentre que Naki, professora associada a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut del campus de Sant Cugat de la Universitat Internacional de Catalunya, la UIC, aspira al reconeixement a la modalitat d'educació universitària. El 5 d'octubre es donaran a conèixer els 10 finalistes de cada categoria i el 8 de novembre s'anunciaran els guanyadors, que rebran una estatueta, un diploma i un premi econòmic de 1.000 euros per categoria. La d'enguany és la novena edició d'aquests guardons impulsats per la plataforma Educa i la Fundació Abanca. I pel que fa a la informació esportiva, ja tenim candidatures dels Premis Esport en Marxa 2024-2025. La 24a edició dels Premis Esport en Marxa, organitzat per Cugat Mèdia, arriben el 29 de setembre al Teatre Auditori de Sant Cugat, Emma Vilarasau, amb Àlex Corretja com a presentador d'aquesta gala. L'acte reconeixerà els èxits esportius de dues temporades, la 23-24 i la 24-25. Per aquesta última, la temporada 24-25, el jurat ha elaborat una seixantena de propostes. La cerimònia tindrà moltes sorpreses i una taula rodona també que girarà al voltant de l'esport base. Les propostes guanyadores es divideixen en 10 categories: el premi al millor equip júnior, al millor equip sènior, a la millor o al millor entrenador o entrenadora, el premi a l'esport escolar, a l'esport inclusiu, a la millor direcció esportiva, a la millor promoció de la base, a la millor projecció exterior, al alt o la millor esportista, el premi a tota una trajectòria i, com dèiem, recordem que premiarà a dues temporades, les temporades 23-24 i aquesta última, la temporada 2024-2025. Una temporada 24-25 que es pot afirmar que és la millor de la història de l'esport de Sant Quatenc pels èxits assolits. En el capítol europeu, triomf del juvenil masculí del júnior d'hoquei herba regnant al continent sub-19 i primera participació del DCB Volei Sant Cugat a la Challenge Cup, la segona categoria europea de voleibol. A més, el femení de l'Oxigen Petit Club Sant Cugat jugarà a Europa la temporada vinent per primera vegada a la seva història, a la Europe Cup, a la segona categoria europea. El primer equip masculí d'hoquei sala també jugarà a l'europeu i ho farà a casa com a campió estatal al setembre. Pel que fa als ascensos, el primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat ha pujat a plata, segona categoria estatal, per primera vegada, tot i que ha hagut de renunciar per problemes econòmics. Èxit històric del primer equip masculí de la UESC, de tenis taula, a divisió d'honor, segona categoria estatal. A més, el rugbi Sant Cugat femení ha aconseguit el Campionat d'Espanya de rugbi a 7, l'antiga Copa de la Reina, i noms propis, també santcugatencs, que continuen fent història com l'atleta Jael Bastué, la nedadora Paula Ramírez o el jugador de bàsquet Guim Expósito. Podeu recuperar tot, com sempre, a www.cugat.cat/esports.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I un últim apunt en clau cultural, el santcugatenc Dani Madrid ha llançat Viure somiant, el seu primer tema en català. Es tracta d'una peça fresca i animada, amb tocs de rumba i sintetitzadors, que parla de la força dels somnis i de la importància de viure fidel a un mateix. Tal com va explicar fa uns mesos el magazín Faves Comptades, Madrid va tenir el seu primer contacte amb la música quan tenia 12 anys, quan els seus pares li van regalar una guitarra, també toca el piano i compon les seves cançons. Tot i que la seva proposta musical abasta diversos gèneres, Dani Madrid es defineix principalment com un artista pop que canta cançons d'amor. Actualment el santcugatenc ha estat treballant amb un nou disc que inclourà una desena de temes i portarà per títol Inicios.
Info migdia. Edita i presenta Martí González.
I fins aquí aquest informatiu migdia d'aquest dijous 24 de juliol. Més notícies, com sempre, constantment actualitzades a la nostra web, www.cugat.cat, i a les xarxes socials, a Facebook, a X i a Instagram, @cugatmedia.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q. And my destination makes it worth the while. Pushing through the
darkness, still another mile. Comparteix les teves nits amb la millor música. Imagine all.
Sharing all. La música que vols.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Bona tarda, dijous 24 de juliol de 2025. Us parla Martí González i això és l'Info Migdia.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I comencem parlant-vos en aquest informatiu de l'actriu santcugatenca Emma Vilarasau, que serà la pregonera de les festes de la Mercè d'enguany. L'anunci s'ha fet aquest dijous en una roda de premsa on l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també ha fet públic el disseny del cartell de la festa major de la capital catalana, que és obra del director Lluís Danés, amb una escenografia que prendrà forma física i que es podrà veure a la plaça de Sant Jaume. L'actriu ha mostrat emoció i respecte pel repte i ha explicat que el pregó girarà entorn del seu vincle amb la ciutat, en aquest cas amb Barcelona. El reconeixement a Vilarasau arriba poc després que Sant Cugat hagi batejat el Teatre Auditori amb el nom de l'actriu. De fet, el 2025 l'actriu ha guanyat un Gaudí a millor actriu protagonista femenina per la pel·lícula Casa en Flames. Ha estat el primer guardó que la Sant Cugatenca rebe per part de l'Acadèmia de Cinema Català. La mateixa actuació l'ha valgut a Vilarasau el Premi Feroz, que lliura l'Associació d'Informadors Cinematogràfics d'Espanya, i la nominació també com a millor actriu protagonista als Goya, que finalment es van dur Carolina Juste pel seu paper a La Infiltrada. Com a projectes de futur, recordem que Vilarasau es troba rodant ara mateix la pel·lícula Viatge al País dels Blancs, basada en el llibre homònim que explica el periple que Usman Umar va viure per arribar a l'estat espanyol des de la seva Ghana natal. L'actriu es posarà a la pell de la Montse, una valldoreixenca que es va convertir en la mare adoptiva d'Usman Umar, aquest santcugatenc també valldoreixenc d'adopció. La cinta és el primer llargmetratge de ficció del director Dani Sancho amb el guió de Guillem Clua. I en política municipal, els tinents d'alcaldia Bernat Picornell, Cristina Paraire, Carles Burgaroles i Jordi Puigneró assumiran les funcions d'alcalde i alcaldessa accidental aquest agost, mentre Josep Maria Vallès gaudeix de les vacances d'estiu. En concret, del 4 al 31 d'agost, amb dos inclosos, els quatre tinents d'alcaldia s'encarregaran d'exercir aquestes tasques d'alcaldia. Del 4 al 10 d'agost serà el torn de Bernat Picornell, de l'11 al 17 de Cristina Paraire, del 18 al 24 de Carles Burgaroles i del 25 al 31 d'agost tancarà aquestes alcaldies accidentals Jordi Puigneró. Vallès, Josep Maria Vallès, l'alcalde, reprendrà la seva activitat al capdavant de l'Ajuntament el dilluns 1 de setembre.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Més coses. Sant Cugat compta amb doble representació als prestigiosos Premi Educa Banca Millor Docent d'Espanya 2025. Les docents Mireia Portero Ailagas i Cristina Naki Chicota han estat nominades a aquests guardons, coneguts popularment com els Goya de l'Educació, que reconeixen cada any els professionals més destacats del sector per la seva implicació, innovació i impacte pedagògic en l'alumnat. La gala de lliurament dels guardons serà el 8 de novembre a Santiago de Compostela, Galícia, en el Congrés Mundial Educa 2025. Portero, tutora i formadora de l'empresa Sant Cugatenca Innovació i Desarrollo Docente, ha estat nominada en la categoria d'educació no formal, mentre que Naki, professora associada a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut del campus de Sant Cugat de la Universitat Internacional de Catalunya, la UIC, aspira al reconeixement a la modalitat d'educació universitària. El 5 d'octubre es donaran a conèixer els 10 finalistes de cada categoria i el 8 de novembre s'anunciaran els guanyadors, que rebran una estatueta, un diploma i un premi econòmic de 1.000 euros per categoria. La d'enguany és la novena edició d'aquests guardons impulsats per la plataforma Educa i la Fundació Abanca. I pel que fa a la informació esportiva, ja tenim candidatures dels Premis Esport en Marxa 2024-2025. La 24a edició dels Premis Esport en Marxa, organitzat per Cugat Mèdia, arriben el 29 de setembre al Teatre Auditori de Sant Cugat, Emma Vilarasau, amb Àlex Corretja com a presentador d'aquesta gala. L'acte reconeixerà els èxits esportius de dues temporades, la 23-24 i la 24-25. Per aquesta última, la temporada 24-25, el jurat alhora té una seixantena de propostes. La cerimònia tindrà moltes sorpreses i una taula rodona també que girarà al voltant important de l'esport base. Les propostes guanyadores es divideixen en 10 categories. El premi al millor equip júnior, al millor equip sènior, al millor entrenador o entrenadora, el premi a l'esport escolar, a l'esport inclusiu, a la millor direcció esportiva, a la millor promoció de la base, a la millor projecció exterior, al o la millor esportista, el premi a tota una trajectòria i, com dèiem, recordem que premiarà a dues temporades, les temporades 23-24 i aquesta última, la temporada 2024-2025. Una temporada 24-25 que es pot afirmar que és la millor de la història de l'esport de Sant Quatenc pels èxits assolits. En el capítol europeu, triomf del juvenil masculí del júnior d'hoquei herba regnant al continent sub-19 i primera participació del DCB Volei Sant Cugat a la Challenge Cup, la segona categoria europea de voleibol. A més, el femení de l'Oxigen Petit Club Sant Cugat jugarà a Europa la temporada vinent per primera vegada a la seva història, a la Europe Cup, a la segona categoria europea. El primer equip masculí d'hoquei sala també jugarà a l'europeu i ho farà a casa com a campió estatal al setembre. Pel que fa als ascensos, el primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat ha pujat a plata, segona categoria estatal, per primera vegada, tot i que ha hagut de renunciar per problemes econòmics. Èxit històric del primer equip masculí de la UESC, de tenis taula, a divisió d'honor, segona categoria estatal. A més, el rugbi Sant Cugat femení ha aconseguit el Campionat d'Espanya de rugbi a 7, l'antiga Copa de la Reina, i noms propis, també santcugatencs, que continuen fent història com l'atleta Jael Bastué, la nedadora Paula Ramírez o el jugador de bàsquet Guim Expósito. Podeu recuperar tot, com sempre, a www.cugat.cat/esports.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I un últim apunt en clau cultural, el santcugatenc Dani Madrid ha llançat Viure somiant, el seu primer tema en català. Es tracta d'una peça fresca i animada, amb tocs de rumba i sintetitzadors, que parla de la força dels somnis i de la importància de viure fidel a un mateix. Tal com va explicar fa uns mesos el magazín Faves Comptades, Madrid va tenir el seu primer contacte amb la música quan tenia 12 anys, quan els seus pares li van regalar una guitarra, també toca el piano i compon les seves cançons. Tot i que la seva proposta de musical abasta diversos gèneres, Dani Madrid es defineix principalment com un artista pop que canta cançons d'amor. Actualment el santcugatenc ha estat treballant amb un nou disc que inclourà una desena de temes i portarà per títol Inicios.
Info migdia. Edita i presenta Martí González.
I fins aquí aquest informatiu migdia d'aquest dijous 24 de juliol. Més notícies, com sempre, constantment actualitzades al nostre web, www.cugat.cat, i a les xarxes socials, a Facebook, a X i a Instagram, @cugatmedia.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Ràdio Sant Cugat.
Aquida. T'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a Aquida.es i parlem-ne sense compromís. Aquida. Cuidar-se. S'escriu amb Q.
Ja estan obertes les inscripcions als cursos i tallers del segon trimestre de l'Ateneu Sant Cugatenc. Vine a la nostra seu de l'Avinguda de Gràcia 16 o consulta ateneu.cat. Trobaràs més de 220 cursos i una completa programació cultural a l'abast de tothom. Aprèn, gaudeix i cuida't a l'Ateneu Sant Cugatenc.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
El temps passarà, la música no l'oblidarem i junts viurem records que ja ens han dit adeu. Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica a Ràdio Sant Cugat. Cada diumenge a les 6 de la tarda, al 91.5 de la FM.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Bona tarda, dijous 24 de juliol de 2025. Us parla Martí González i això és l'Info Migdia.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I comencem parlant-vos en aquest informatiu de l'actriu santcugatenca Emma Vilarasau, que serà la pregonera de les festes de la Mercè d'enguany. L'anunci s'ha fet aquest dijous en una roda de premsa on l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també ha fet públic el disseny del cartell de la festa major de la capital catalana, que és obra del director Lluís Danés, amb una escenografia que prendrà forma física i que es podrà veure a la plaça de Sant Jaume. L'actriu ha mostrat emoció i respecte pel repte i ha explicat que el pregó girarà entorn del seu vincle amb la ciutat, en aquest cas amb Barcelona. El reconeixement a Vilarasau arriba poc després que Sant Cugat hagi batejat el Teatre Auditori amb el nom de l'actriu. De fet, el 2025 l'actriu ha guanyat un Gaudí a millor actriu protagonista femenina per la pel·lícula Casa en Flames. Ha estat el primer guardó que la Sant Cugatenca reba per part de l'Acadèmia de Cinema Català. La mateixa actuació li ha valgut a Vilarasau el Premi Feroz, que lliura l'Associació d'Informadors Cinematogràfics d'Espanya, i la nominació també com a millor actriu protagonista als Goya, que finalment es van dur Carolina Juste pel seu paper a La Infiltrada. Com a projectes de futur, recordem que Vilarasau es troba rodant ara mateix la pel·lícula Viatge al País dels Blancs, basada en el llibre homònim que explica el periple que Usman Umar va viure per arribar a l'estat espanyol des de la seva Ghana natal. L'actriu es posarà a la pell de la Montse, una valldoreixenca que es va convertir en la mare adoptiva d'Usman Umar, aquest santcugatenc també valldoreixenc d'adopció. La cinta és el primer llargmetratge de ficció del director Dani Sancho amb el guió de Guillem Cluà. I en política municipal, els tinents d'alcaldia Bernat Picornell, Cristina Paraire, Carles Burgaroles i Jordi Puigneró assumiran les funcions d'alcalde i alcaldessa accidental aquest agost, mentre Josep Maria Vallès gaudeix de les vacances d'estiu. En concret, del 4 al 31 d'agost, amb dos inclosos, els quatre tinents d'alcaldia s'encarregaran d'exercir aquestes tasques d'alcaldia. Del 4 al 10 d'agost serà el torn de Bernat Picornell, de l'11 al 17 de Cristina Paraire, del 18 al 24 de Carles Burgaroles i del 25 al 31 d'agost tancarà aquestes alcaldies accidentals Jordi Puigneró. Vallès, Josep Maria Vallès, l'alcalde, reprendrà la seva activitat al capdavant de l'Ajuntament el dilluns 1 de setembre.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Més coses. Sant Cugat compta amb doble representació als prestigiosos Premi Educa Banca Millor Docent d'Espanya 2025. Les docents Mireia Portero Ailagas i Cristina Naki Chicota han estat nominades a aquests guardons, coneguts popularment com els Goya de l'Educació, que reconeixen cada any els professionals més destacats del sector per la seva implicació, innovació i impacte pedagògic en l'alumnat. La gala de lliurament dels guardons serà el 8 de novembre a Santiago de Compostela, Galícia, en el Congrés Mundial Educa 2025. Portero, tutora i formadora de l'empresa santcugatenca Innovació i Desenvolupament Docente, ha estat nominada en la categoria d'Educació No Formal, mentre que Naki, professora associada a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut del campus de Sant Cugat de la Universitat Internacional de Catalunya, la UIC, aspira al reconeixement a la modalitat d'educació universitària. El 5 d'octubre es donaran a conèixer els 10 finalistes de cada categoria i el 8 de novembre s'anunciaran els guanyadors, que rebran una estatueta, un diploma i un premi econòmic de 1.000 euros per categoria. La d'enguany és la novena edició d'aquests guardons impulsats per la plataforma Educa i la Fundació Abanca. I pel que fa a la informació esportiva, ja tenim candidatures dels Premis Esport en Marxa 2024-2025. La 24a edició dels Premis Esport en Marxa, organitzat per Cugat Mèdia, arriben el 29 de setembre al Teatre Auditori de Sant Cugat, Emma Vilarasau, amb Àlex Corretja com a presentador d'aquesta gala. L'acte reconeixerà els èxits esportius de dues temporades, la 23-24 i la 24-25. Per aquesta última, la temporada 24-25, el jurat alhora té una seixantena de propostes, la cerimònia tindrà moltes sorpreses i una taula rodona també que girarà al voltant de l'esport base. Les propostes guanyadores es divideixen en 10 categories: el premi al millor equip júnior, al millor equip sènior, a la millor o al millor entrenador o entrenadora, el Premi a l'Esport Escolar, a l'Esport Inclusiu, a la millor direcció esportiva, a la millor promoció de la base, a la millor projecció exterior, al o la millor esportista, el Premi a tota una trajectòria i, com dèiem, recordem que premiarà a dues temporades, les temporades 23-24 i aquesta última, la temporada 2024-2025. Una temporada 24-25 que es pot afirmar que és la millor de la història de l'esport de Santcoatenc pels èxits assolits. En el capítol europeu, triomf del juvenil masculí del júnior d'hoquei herba regnant al continent sub-19 i primera participació del DCB Volei Sant Cugat a la Challenge Cup, la segona categoria europea de voleibol. A més, el femení de l'Oxigen Petit Club Sant Cugat jugarà a Europa la temporada vinent per primera vegada a la seva història, a la Europe Cup, a la segona categoria europea. El primer equip masculí d'hoquei sala també jugarà a l'europeu i ho farà a casa com a campió estatal al setembre. Pel que fa als ascensos, el primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat ha pujat a plata, segona categoria estatal, per primera vegada, tot i que ha hagut de renunciar per problemes econòmics. Èxit històric del primer equip masculí de la UESC, de tenis taula, a divisió d'honor, segona categoria estatal. A més, el rugbi Sant Cugat femení ha aconseguit el Campionat d'Espanya de rugbi a 7, l'antiga Copa de la Reina, i noms propis, també santcugatencs, que continuen fent història, com l'atleta Jael Bastué, la nedadora Paula Ramírez o el jugador de bàsquet Guim Expósito. Podeu recuperar tot, com sempre, a www.cugat.cat/esports.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I un últim apunt en clau cultural, el santcugatenc Dani Madrid ha llançat Viure somiant, el seu primer tema en català. Es tracta d'una peça fresca i animada, amb tocs de rumba i sintetitzadors, que parla de la força dels somnis i de la importància de viure fidel a un mateix. Tal com va explicar fa uns mesos el magazín Faves Comptades, Madrid va tenir el seu primer contacte amb la música quan tenia 12 anys, quan els seus pares li van regalar una guitarra, també toca el piano i compon les seves cançons. Tot i que la seva proposta de musical abasta diversos gèneres, Dani Madrid es defineix principalment com un artista pop que canta cançons d'amor. Actualment el santcugatenc ha estat treballant amb un nou disc que inclourà una desena de temes i portarà per títol Inicios.
Info migdia. Edita i presenta Martí González.
I fins aquí aquest informatiu migdia d'aquest dijous 24 de juliol. Més notícies, com sempre, constantment actualitzades a la nostra web, www.cugat.cat, i a les xarxes socials, a Facebook, a X i a Instagram, @cugatmedia.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Dicen que buscas tu presa y la alumbras, y esos ojitos me miran a mí. Saciar tu avaricia con tantas caricias, tus labios malditos me hablan a mí. Tu cuerpo en mis sábanas, le he prendido fuego a mi cama. Vuelve que te necesito. Poquito, poquito, poquito. Hasta la mañana, na, 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 na. Siento tu llama, mamá, mamá, mamá. Te juro que yo freno fácil si es por ti. Por ti, por ti. Hasta la mañana, na, 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 na. Caigo en tu llama, mamá, mamá, mamá. Dame tu fuego que no puedo resistir.
No, que, no, que, no, que.
Yo quiero bailar así, así pegaditos, para decirte todo al oído. Te quiero sentir.
Déjame un beso que me dure hasta el lunes. Déjame emborracharme con tu perfume. Nos alejamos pero el tiempo nos une. Que no queremos en eso se resume. Y tú eres mía, mía nada más. Se lo digo todo el día. Que ya no hay más mujeres como ella. Que parecen estrellas. Poquita ropa cuando hace calor. Le gusta tomar cuando sale sol. Que no daría yo por tocar tu piel. Que no daría por ser tu bronceador.
Hasta la mañana, na, 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 na. Siento tu llama, mamá.
Por ti,
hasta la mañana, na, 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 na. Caigo en tu llama, mamá, mamá, mamá. Dame tu fuego que no
molt bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
Nou rècord de l'ocupació a Catalunya amb 3,94 milions de treballadors, segons les dades de l'enquesta de població activa del segon trimestre de l'any. Per primer cop, el total d'empleats ha superat la barrera històrica dels 3,9 milions, després de créixer en 94.000. Pel que fa a la taxa d'atur, aquesta ha baixat després d'un trimestre a l'alça fins al 8,1%, assolint el valor més baix des del 2008. Paco Ramos és el secretari de Treball.
Aquestes dades trimestrals són històriques, tant pel que fa a l'augment de la població potencialment activa, la població activa, la població ocupada o la reducció de l'atur. Però no, nosaltres no ens conformem. Hi ha un recorregut de millora, però sí que pensem que anem pel bon camí.
Pel que fa al conjunt de l'Estat, Espanya ha superat per primer cop els 22 milions de treballadors i la taxa d'atur se situa en el 10,29%. És dijous 24 de juliol de 2025, tenim més titulars, ho acabem de saber. El Banc Central Europeu manté el preu del diner, Montse Hidalgo.
Després de 7 retallades consecutives, l'organisme ha decidit fa només uns minuts deixar els tipus d'interès sense canvis i mantenir-los en el 2%.
7 mesos al MNAC per tornar les obres de 60.
El jutjat d'Osca ha acordat una ordre general d'execució definitiva de la sentència del Tribunal Suprem, on dona aquest termini al museu per retornar les pintures murals del monestir. La jutgessa, però, dona l'opció al MNAC a presentar un cronograma alternatiu en el termini de 10 dies.
El municipalisme català tindrà veu a Brussel·les.
L'Associació Catalana de Municipis obrirà una oficina a la ciutat belga per enfortir l'opinió dels ajuntaments a la capital europea. L'entitat vol tenir comunicació directa amb les institucions i intentar incidir en les polítiques.
Cultura, el Museu Picasso de Barcelona presenta Créixer entre dos artistes.
La mostra fa un recorregut nostàlgic per la infància de Claude i Paloma Picasso, amb obres del geni malagueny i de la seva mare, i mostra com l'energia dels nens va alimentar la creativitat artística de la parella.
I l'actriu Emma Vilarasau serà la pregonera de la Mercè.
L'anunci l'ha fet l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que també ha donat a conèixer el cartell, que és obra de l'artista Lluís Danés.
Esports, Roger Sánchez, la selecció espanyola jugarà la final de l'Eurocopa femenina de futbol.
Serà diumenge a les 6 de la tarda davant la selecció anglesa, vigent campiona continental en la reedició de la final del Mundial de fa dos anys que s'enduien les espanyoles. Un gol d'Aitana Bonmatí a la pròrroga davant Alemanya donava el pas a la final.
Protecció Civil ha desactivat ja l'Inuncat, però manté la prealerta per pluges que poden tornar a ser intenses, però més localitzades sobretot a l'interior de Catalunya aquesta tarda, tot plegat després d'un episodi que ha deixat un centenar d'avisos als bombers. Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. Déu-n'hi-do la renovació de l'aire que hem tingut les últimes hores. Temperatura que en aquests moments és més pròpia de principis de setembre que no pas de plena canícula al juliol, i una temperatura de fet que aquesta tarda no ha de remuntar gaire. És una de les notícies de la meteo de les immediates hores. Uns valors que, com a molt, arribaran als 26, 27, 28 graus a tot estirar a les comarques de Ponent, també en algun indret de l'Empordà. Justament seran les comarques on tindrem algunes clarianes, perquè la resta del país encara aquest cel força carregat, trist, i en algun moment amb alguna pluja, com ja ha anat caient al llarg d'aquest matí, amb més probabilitat al sud de la Costa Brava o cap al prelitoral barceloní. També al llarg d'aquesta tarda apareixeran alguns ruixats i tempestes al Prepirineu, que després s'aniran desplaçant cap a la Catalunya central. No serà estrany que a últimes hores de la tarda, ja de nit, de fet, arribin alguns ruixats novament a l'àmbit metropolità, també a la costa del Delta de l'Ebre. El divendres, matí frescal i assolellat, tarda de noves tempestes, sobretot a la Catalunya central. Ho seguirem a la xarxa.
El control de Saiban López, a la coordinació José Gallardo, passen 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'aquest dijous, l'ocupació a Catalunya, que ha superat la barrera dels 3,9 milions de treballadors per primer cop a la història i ha marcat un nou rècord al segon trimestre de l'any, registrant l'increment més gran de l'Estat, on ja se superen per primer cop els 22 milions d'assalariats. A més, la taxa d'atur se situa al voltant del 8% a Catalunya, al nivell més baix des del 2008. Tot plegat surt de les dades de l'última enquesta de població activa publicada aquest matí, Joan Ferrer.
L'ocupació va marcar un nou rècord a Catalunya amb 3,94 milions de treballadors en el segon trimestre del 2025, 94.600 més que els primers tres mesos de l'any. Així doncs, per primera vegada a la història se superen els 3,9 milions d'ocupats, coincidint amb l'arrencada de la temporada turística. En conseqüència, la taxa d'atur baixa fins al 8,11%, assolint el valor més baix des del 2008, amb una caiguda del 7,48% dels aturats respecte al primer trimestre. Així, Catalunya ha tancat el segon trimestre de l'any amb 348.300 persones a l'atur, 28.200 persones menys. Així ho valoren Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, i Òscar Riu, secretari de Política Sindical d'UGT Catalunya.
Aquestes dades trimestrals són històriques, tant pel que fa a l'augment de la població potencialment activa, la població activa, la població ocupada o la reducció de l'atur. Però no, nosaltres no ens conformem. Hi ha un recorregut de millora, però sí que pensem que anem pel bon camí.
Demanem que el govern tingui en compte que s'ha de consolidar aquesta creació d'ocupació i també demanem que el govern faci polítiques per aquests joves, per aquestes dones joves i per aquests aturats de llarga durada.
Per sectors, l'atur s'ha reduït en l'últim trimestre, sobretot en els serveis i la construcció, mentre que ha pujat a la indústria. Al conjunt de l'Estat, la tendència ha estat la mateixa que a Catalunya i s'han superat per primera vegada els 22 milions d'afiliats a la Seguretat Social.
I ho acabem de saber, el Banc Central Europeu ha decidit deixar els tipus d'interès sense canvis després de 7 retallades consecutives i 8 en les últimes 9 reunions.
Així doncs, com estava previst, el preu del diner es manté al 2% després de la reunió de l'organisme de política monetària celebrada aquest dijous.
I encara en clau econòmica, el Banc Sabadell ha tancat el primer semestre de l'any amb un benefici rècord de 975 milions d'euros, un 23,3% més que en el mateix període de l'any passat. L'entitat vallesana ha fet balanç aquest dijous i ha presentat el pla estratègic que pretén contrarrestar l'OPA del BBVA amb rendibilitats altes pels accionistes fidels. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
L'entitat local preveu superar els 1.600 milions de benefici anuals del 2027, un cop materialitzada la venda de la filial britànica TSB. A més, el Sabadell contempla assolir una rendibilitat del 16% al final del trienni i pagar als accionistes 6.300 milions en aquest període. César González Bueno és el conseller delegat de Banc Sabadell.
¿Estamos tirando o no la casa por la ventana? Ya les anticipo que no. Pero la verdad es que lo parece. Porque 6.300 millones en el curso de 3 años, que equivale a un 40% del valor actual del banco en bolsa que le vamos a devolver a los accionistas en el plazo de 3 años, es una cantidad que la verdad es que es sobrecogedora.
Amb tot, González Bueno ha insistit que l'oferta del BBVA no és atractiva per als accionistes del BS i ha plantejat als directius del Banc Basc una retirada de l'OPA.
I un altre balanç, el del tràfic total de mercaderies del port de Barcelona, que durant el primer semestre de l'any ha caigut un 3,2%.
Pel que fa a les exportacions de vehicles, aquestes retrocedeixen un 14% pel descens de la producció a l'Estat i l'auge dels cotxes asiàtics.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
7 minuts i arribem a 3:15 i pendents un dia més del temps perquè Protecció Civil ha desactivat ja l'Inuncat però manté la prealerta per pluges que poden tornar a ser intenses però molt més localitzades aquesta tarda i vespre a comarques de l'interior de Catalunya, tot plegat després d'un episodi que ha obligat els bombers de la Generalitat a atendre un centenar d'avisos.
La majoria han estat per caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. En el conjunt de l'episodi, el cos d'emergències ha rebut 258 avisos. La majoria d'aquests han estat a la regió d'emergències metropolitana nord. D'altra banda, el telèfon 112 ha rebut 500 trucades, sobretot del Vallès i el Barcelonès.
Per municipis destacant Terrassa, Cubelles i Barcelona, justament el del Garraf és un dels que avui estava molt pendent del sobreeiximent de l'embassament de Foix, que ha superat el llindar d'alerta i es temia que es repetís el que va passar el 12 de juliol. En la mateixa situació es trobava Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, però no hi ha hagut problemes. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
Tot i l'activació del Pla Inuncat i el seguiment de les darreres hores per temor a que tornés a passar el mateix que el 12 de juliol, no té res a veure. Segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, el cabal és d'uns 20 metres cúbics per segon, mentre que la tarda de la Dana va arribar als 200 metres cúbics per segon. Ho explica l'alcalde de Castellet i la Gornal, Xavier Revuelta.
El cabal de pluges del 12 de juliol a Vilafranca amb 155 litres i els Monjos quasi 130, doncs evidentment, tota aquesta arribada d'aigua a l'embassament del Foix va fer que desembrassés amb molta potència, amb un caudal màxim de 200 metres cúbics segon. Llavors, clar, la diferència és aquesta, no? Que aquesta vegada la pluja ha sigut insistent també, amb 50-60 litres en alguns punts, però molt tranquil·la.
Revuelta creu que la gestió que s'ha fet de la Dana i les recents pluges és la que s'havia de fer, però que és important treballar a partir d'ara des de les administracions per netejar les rieres.
La xarxa de comunicació local.
Liderar no és només anar al capdavant, és avançar plegats, renovar energies, desplegar infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir empreses i crear llocs de treball de qualitat, amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera, un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gem.cat/Catalunya Lidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
4 minuts per 3, quarts de 3, us ho destacàvem en titulars. El jutjat d'Osca ha acordat una ordre general d'execució definitiva de la sentència del Tribunal Suprem que va confirmar el trasllat de les pintures murals del monestir de Vilanova de Sixena, que hi ha al MNAC, i ha donat 7 mesos al Museu Català per retornar les obres.
Aquest termini coincideix amb el cronograma plantejat pel govern d'Aragó, tot i que la jutgessa Rocío Pilar Vargas dona l'opció al MNAC a presentar un cronograma alternatiu en el termini de 10 dies. La resolució del jutjat d'Aragó és ferma i s'acompanya d'un decret de mesures executives, com ara permetre l'accés dels tècnics designats per l'Aragó a les sales on hi ha les pintures durant el temps que es requereixi, amb les sales tancades.
El MNAC ja ha dit que estudia la resolució i respondrà en 10 dies
hàbils. El museu insisteix en les dificultats tècniques per dur a terme la retirada de les pintures pel risc de danyar-les.
I en crònica política, l'Associació Catalana de Municipis ha anunciat aquest dijous que obrirà una oficina pròpia a Brussel·les amb l'objectiu de reforçar la veu del municipalisme català en l'àmbit europeu.
El despatx estarà ubicat a la Casa dels Municipis i la previsió és que obri portes al setembre.
I encara en clau política, el govern espanyol vol revertir les lleis de Cristóbal Montoro que van beneficiar empreses lligades al seu despatx i que encara estan vigents. L'executiu estudiarà les mesures amb privilegis per a les firmes que van contractar l'empresa de l'exministre.
En una conversa informal amb periodistes durant la seva gira per Amèrica Llatina, el president Pedro Sánchez ha explicat que analitzaran les lleis que van afavorir les firmes que contractaven el lobby de l'extitular d'Hisenda de l'executiu del PP de Mariano Rajoy. El govern espanyol mirarà si les mesures són reversibles i l'impacte que tindrien. De la seva banda, el Partit Popular ha dit que aquesta proposta és una cortina de fum i que si volen dur lleis al Congrés ja les estudiaran.
I la diputada de la CUP, Laia Estrada, s'acaba d'acomiadar del Parlament en el darrer plenari que està a punt d'acabar.
Estrada ha pres la paraula i ha explicat que plega per discrepàncies polítiques i ha fet un prec, d'una manera que ha fet que el president Josep Rull li hagi cridat l'atenció.
No li traieu importància a la distància cada vegada més gran que es percep per part de la població entre allò que fem aquí i allò que passa a la realitat quotidiana de la majoria de la població. Perquè això és el que abona el terreny perquè aquesta xusma d'aquí, l'extrema dreta, independentment de la bandera de darrere de la qual s'amagui...
Senyora, senyora diputada, senyora diputada, no. El comiat ha de ser amb uns termes de decòrum i elegància i no per fer retrets a membres d'aquest Parlament.
D'acord, d'acord, president.
Estrada ha dit que ha estat un honor representar la CUP i que continuarà treballant per causes justes.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Més coses, ens situem ara al Prat de Llobregat, on la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, i la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, han visitat aquest migdia la Barnahus, la casa de les xiquetes i els xiquets. És el servei d'atenció a infants i adolescents víctimes de violència sexual. Allà també hi havia el nostre company del Prat Ràdio, el Víctor Asensio. Víctor, bon dia.
Hola, bon dia. El centre inaugurat l'octubre de l'any passat és el 14è espai d'aquestes característiques que es posa en marxa a Catalunya amb un projecte pioner que centralitza tots els serveis en un sol equipament. A la visita també, per cert, hi ha estat present l'alcaldessa del Prat, el Babou Jordà. Segons dades de 2024, a Catalunya es van atendre prop de 2.900 casos de violència sexual a menors, més del doble que l'any anterior. L'increment s'explica sobretot per l'obertura de 13 nous centres especialitzats també l'any passat, entre els quals és precisament el del Prat, que dèiem, dona servei a la regió metropolitana sud i ha atès un total de 172 casos. Això són dades de 2024. La consellera de Drets Socials ha qualificat d'èxit el model Barnahus i ha assegurat que la detecció de violències sexuals contra menors s'ha multiplicat per 5 des que es va posar en marxa aquest model. 8 de cada 10 víctimes són nenes i els abusos es concentren en l'adolescència i en la franja entre els 5 i els 8 anys. Una mica més de la meitat dels casos s'han comès dins de la família i l'altra meitat fora de la llar. Entre els agressors hi ha adolescents i estan vinculats a les xarxes socials.
Gràcies, Víctor. En punt, 3:15, un estudi elaborat per la Universitat Rovira i Virgili apunta que 9 de cada 10 usuaris del tren noten un augment dels símptomes d'ansietat, depressió i malestar físic. El treball ha analitzat les conseqüències psicològiques del mal funcionament de rodalies i regionals.
L'anàlisi subratlla que les persones que agafen el tren amb més freqüència presenten més símptomes que la mitjana de la població. Tot i això, els responsables de l'estudi reconeixen que es tracta de resultats preliminars i que seguiran recollint dades per fer-la més representativa.
Doncs parlant de trens, hi ha indignació a l'Ajuntament de la Garriga i entre els usuaris pel nou pla alternatiu de transport durant el tall per les obres de desdoblament de l'R3. Renfe i la Generalitat han limitat l'oferta d'autobusos a un cada hora i només en una franja pel matí i pel vespre. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
La proposta preveu 8 expedicions en sentit diàries en dues franges diferents entre la Garriga i Barcelona. La primera serà pel matí amb busos cada hora de 6 a 9 i una altra franja vespertina amb busos també de 6 a 9. Un anunci que ha indignat molt l'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, ja que la proposta és molt diferent respecte a la presentada l'11 de juny i exigeix canvis a Renfe i la Generalitat.
Vist un pla de transport alternatiu del tot insuficient, inacceptable i que no podem permetre que mentre duri el tall de l'R3 quedin minvats d'aquesta manera o retallats d'aquesta manera els serveis de transport alternatiu.
Els usuaris de l'R3 a través de la plataforma Perquè no ens fotin el tren també creuen una falta de respecte a la proposta. L'alcaldessa Meritxell Budó ha estat convocada dilluns a una nova reunió per tractar el tema amb Renfe i la Generalitat.
Arribats a aquest punt, és el moment de repassar altres notícies d'avui. En què s'ha inaugurat el primer centre de recerca internacional ubicat a Espanya sobre aqüicultura sostenible. Les instal·lacions de l'IRTA a la Ràpita han estat reconegudes per l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura. La FAO, Ràdio Ràpita, Sílvia Berbís.
El nou centre de la Ràpita és el primer de la Mediterrània especialitzat en el que s'anomena aqüicultura restaurativa. Esta pràctica busca regenerar el medi, en este cas marí, on es desenvolupa. Promou, per exemple, la producció d'algues, la cria d'eriçons de mar, la cria de bivalves, els sistemes integrats d'aqüicultura multitròfica i la repoblació com a accions que s'enmarquen en una triple estratègia. Donar oportunitats econòmiques a les comunitats locals, actuar contra el canvi climàtic i regenerar els ecosistemes. Miquel Bernal és el secretari executiu de la Comissió General de Pesca del Mediterrani de la FAO.
Al promover espècies com bivalvos, holotúrias, espardenyes, macroalgas, podemos contribuir a tener aguas más limpias, enriquecer los fondos marinos.
El centre de la Ràpita ha estat possible gràcies a la col·laboració entre l'IRTA, la Comissió General de Peixos de la Mediterrània i el Departament de Política Marítima, que hi aportarà 632.000 euros en 4 anys.
Arribats a aquest punt, moment per la cultura en el nostre informatiu. I pel Museu Picasso de Barcelona, que fa un recorregut nostàlgic per la infància de Claude i Paloma Picasso amb l'exposició Créixer entre dos artistes. Amb obres del geni malagueny i de la seva mare, mostra com l'energia dels nens va alimentar la creativitat artística de la parella alhora que conviure amb l'art va influir de manera definitiva en els infants. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Pensada com a homenatge a Claude Picasso, mort fa 2 anys, l'exposició arrenca a la Galois, la llar que van compartir mentre Picasso i François Gillot van estar junts. Les fotografies, però també els quadres, les escultures i les joguines mostren com els nens creixen en un ambient marcat pel fet artístic del que, com explica Paloma Picasso,